El cafè de la ràdio.
Anem ara als Estats Units. Aquesta matinada, hora catalana, Joe Biden ha estat proclamat guanyador de forma oficial. Ha estat quan ha sobrepassat els 270 vots necessaris al col·legi electoral, una reunió amb representants dels 50 estats i de la ciutat de Washington unes hores abans. Però el fiscal general dels Estats Units, un càrrec similar al del ministre de Justícia a casa nostra, ha dimitit després d'haver afirmat que no hi va haver frau en les eleccions, que ha guanyat Biden. Ho analitzem tot plegat parlant amb Ernesto Pascual, professor de Ciència Política de la UOC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Estem mirant aquest procediment electoral dels Estats Units, potser amb més atenció del que ho fem habitualment. És habitual aquest retard en aquesta proclamació oficial?
Sí, perquè les normes venen de l'època. Hem de considerar que Estats Units històricament era un territori agrari i tant la data de les eleccions com després tots aquests procediments tenen a veure amb l'extensió del territori i la possibilitat de viatjar d'un lloc a l'altre per fer el recompte electoral i totes aquestes coses. És estrany per Europa, el que passa és que no s'ha reformat el sistema des dels temps del telègrafo i el ferrocarril.
I què vol dir aquesta proclamació? És a dir, ara Donald Trump ja no té cap opció, diguéssim, per impugnar aquestes eleccions?
Aquesta opció, o sigui, el que ha passat ara és que el col·legi electoral ha votat, vol dir que com és un estat compost, federal, cadascú dels estats en el seu estat, normalment o a l'oficina del governador o al Capitolio de cada estat, s'han reunit. Això sí, en temps de Covid ha hagut 4 o 5 estats que han fet la reunió telemàticament, però en principi han anat a l'oficina i han depositat els seus vots. Aquests vots són unes persones que són escollides entre la primavera i l'estiu i que són prevostes dels partits demòcrata i republicà. Per exemple, a Nova York, Hillary Clinton és una de les electores. Aquests senyors, en teoria, voten el que ha votat l'Estat i hi ha obligació o no de fer-ho. En principi, a la Constitució no posa que el mandat sigui imperatiu, però s'ha mantingut perquè han sigut 306 vots electorals, que és el que Biden havia tingut. Vale, ara es certifica i ara ha de passar un altre d'aquests períodes raros per nosaltres en l'època de l'email, no? Que és, en teoria, els vots han d'arribar al servei postal, ha de portar els vots fins a Washington, la certificació dels vots. I allà el Senat, en una sessió presidida per el vicepresident Mike Pence, ha de recomptar aquests vots i proclamar realment el vencedor de les eleccions, que serà el Biden, d'acord? I la segona part de la teva pregunta, pot fer algú encara el Trump? Sí. Durant aquella sessió del 6 de gener, que serà el 6 de gener, hi ha la possibilitat de que si en el Senat i en el Congrés els legislatius republicans s'oposen a, o diuen que hi ha defectes de forma i coses d'aquestes en els vots, poden intentar impugnar aquesta certificació electoral. Les possibilitats reals, poques, perquè el Senat sí que està en mans dels republicans, però el Congrés està en mans dels demòcrates. I com és necessari que les dues càmeres impugnin el resultat electoral, la cosa està difícil per Trump.
I aquest moviment d'última hora, que el llegí ara fa una estona d'aquest fiscal general dels Estats Units, que ens diuen que és un càrrec similar al del ministre de Justícia, que sembla que ha dimitit però que sembla que Trump l'ha fet dimitir perquè va dir que no hi hauria frau electoral, són les últimes fuetades de Trump a l'executiu?
Sí, totalment. I s'està produint un moviment cívic en el Partit Republicà per salvar les institucions. Avui Paul Michels, que no és una persona poc coneguda, sinó un destacat congressista americà republicà, ha publicat una carta en la que diu que es dona de baixa del Partit Republicà perquè no està defensant els interessos de la nació, sinó els interessos de Trump. I hi ha una reacció molt forta en el sentit que ahir és veritat que focus molt petits, però es va produir pressió en els capitolis dels estats i tal, es van reunir aquests grups d'extrema dreta armats i tal, pocs, i en pocs estats, però es va produir aquesta pressió al voltant dels electors. O sigui, això mai havia passat. De fet, aquest interès mediàtic per al col·legi electoral no s'havia donat mai perquè era una qüestió automàtica i aquest any hi ha hagut aquesta aquest focus mediàtic perquè no sabien què podia passar, si podia haver violència i coses d'aquestes.
Per tant, ara ha de ser aquest tràmit, el 6 de gener aquesta opció, i quan entraria a la Casa Blanca, Joe Biden?
Tot això està fixat sempre, ja és el 20 de gener, serà el dia que prengui possessió del càrrec oficialment. Sigui en aquesta cerimònia al Trump o no hi sigui. Serà el 20 de gener, com hem vist sempre, davant del Congrés dels Estats Units. I
aquella imatge clàssica, no?
Clàssica, efectivament, serà ja.
I a partir d'aquí, què és el que s'ha d'esperar de Biden pel que està dient en els últims dies? Anirà en la línia del que ja es preveia prèvia a les eleccions?
Sí, no hi haurà sorpreses. La primera seva gran opció serà canviar tota la política de la pandèmia. Té la sort que ara hi ha vacunes i suposo que farà un pla massiu, parlarà amb els governadors, intentarà establir certes restriccions a pesar de la vacuna perquè els Estats Units està realment molt malament, i aquest serà el seu primer acció política, i a partir d'aquí anem a veure què fa en tots aquests últims moviments del Trump a nivell de política internacional. Per exemple, el reconeixement de la sobirania de Marroc sobre el Sahara i coses d'aquestes. Ja ho veurem, jo no crec que canviï, per molt que no hi sigui d'acord, no crec que ho canviï en aquests moments, però sí, seguirà més o menys una línia molt més conciliadora, abandonarà la unilateralitat i també negociarà amb la Unió Europea tot aquest tipus d'arancels proteccionistes que el Trump ha imposat durant aquests anys.
Clar, ahir els tertulians, quan parlàvem d'aquesta denúncia que feia Amnistia Internacional dient que un 14% de la població s'estava quedant més de la meitat de les vacunes, ells esperaven que amb l'entrada de Biden fos menys allò dels americans pels americans. No sé si ho veus així.
Jo crec que... Bueno, això és un debat que hi ha hagut. La OMS va començar des del començament de la pandèmia, quan es veia l'horitzó d'una vacuna, va intentar fer un projecte de vacunació ètic, un repart proporcional a la població, a tots els països del món, etc etc. Bueno, no s'ha adherit ningú, i el primer que no s'ha adherit és el Regne Unit, no? Que hem vist que ha comprat les vacunes, que ha donat el vistiplau, i és una qüestió que, com va passar amb les mascaretes i totes aquestes coses, Biden intentarà que això arribi a més gent i dins de la seva població, sí. Això farà que deixi que part de la producció de Pfizer se'n vagi a Europa. Tant. Això serà qüestió, com repeteixo, com va ser en el seu moment les mascaretes, els respiradors i totes aquestes coses. Malauradament, en el sistema capitalista, i no hi ha una consciència global en la comunitat internacional per ser més ètics en el repart de les vacunes.
Doncs Ernesto Pascual, professor de Ciència Política de la UOC, gràcies per haver-nos acompanyat avui i haver-nos ajudat a entendre aquestes coses que passen als Estats Units i que potser perquè aquest any ens les mirem més atentament descobrim de nou. Que vagi molt bé, gràcies.
A vosaltres per la confiança, bon dia.
Molt bon dia.